Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 3 d'octubre de 2012. La cimera de presidents autonòmics celebrada ahir al Senat a Madrid va donar pas a l'aprovació d'un document de mínims que manifesta el compromís de les comunitats autònomes per assolir els objectius de dèficit. Mariano Rajoy va explicar que no es va parlar de models d'estat o de reivindicacions de Catalunya i que Artur Mas havia parlat només de la situació econòmica, que era el tema, va afegir, que es volia tractar. Alguns presidents, entre ells el mateix Artur Mas, havien demanat al govern espanyol la mateixa flexibilitat que Brussel·les va tenir amb Espanya a l'hora de demanar l'ampliació dels terminis de compliment del mateix dèficit. Un gest significatiu el que va tenir Artur Mas, no va parlar després de la cimera a Madrid i farà la valoració avui a les 12 aquí a Catalunya. L'altre gest, el més positiu i normal, el de la presència entre tots els presidents autonòmics, és positiu, perquè una cosa no treu l'altra. Es pot defensar el referèndum d'autodeterminació, encara que això generi tensions entre l'estat espanyol, però també es pot estar com un mes al servei de tots, que per això els catalans el vam elegir ara fa 2 anys. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la producció i al Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè, dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el resum de l'actualitat de les últimes hores. Mariano Rajoy, com dèiem, va anunciar l'aprovació per unanimitat d'un document de mínims que manifesta el compromís de les comunitats autònomes d'assolir els objectius de dèficit. Es tracta, va dir, de qüestions generals, però que són molt importants. Així es va expressar el president espanyol un cop acabada la conferència de presidents autonòmics.
Mariano Rajoy va negar en resposta a preguntes dels periodistes que a la trobada s'hagi parlat de models d'estat o de les reivindicacions de Catalunya. El president espanyol va aclarir que Artur Mas no ha plantejat i ha parlat només de la situació econòmica, sinó que era el tema que es volia tractar. Segons Rajoy, el text pactat inclou el compromís de tots els presidents autonòmics i el govern espanyol de treballar per la consolidació fiscal. En aquesta línia va afegir que això ajuda la confiança en l'estat espanyol perquè es compleixen les obligacions de la pertinença a l'euro i el pacte fiscal aconseguit amb la Unió Europea.
Alguns presidents, entre ells el mateix Mas i fins i tot altres del PP, havien demanat al govern espanyol la mateixa flexibilitat que va tenir Brussel·les amb Espanya per ampliar els terminis de compliment del dèficit.
Es tractaria de repartir de manera diferent l'esforç per reduir els números vermells. Aquesta petició es veurà en un marc diferent. El del Consell de Política Fiscal i Financera, on a partir de l'any vinent es parlarà de la revisió dels criteris de dèficit, però ja de cara a l'any 2014. El document també inclou una avaluació de les polítiques d'ocupació per millorar la seva eficiència, així com la coordinació entre els serveis d'ocupació autonòmics i els estatals, coincidint amb les últimes dades de l'atur, que s'ha situat, recordem-ho, a nivell estatal per sobre dels 4.700.000 persones. El president espanyol va afirmar ahir que la reforma laboral donarà els seus fruits un cop l'activitat econòmica comenci a recuperar-se.
I aquesta primera conferència de presidents autonòmics que presideix Mariano Rajoy al Senat s'iniciava a primera hora del matí enmig del debat sobre l'autodeterminació a Catalunya i també entre el malestar que els pressupostos de Rajoy per al 2013 han generat fins i tot a les mateixes files populars. El president català Artur Mas no va voler plantejar la qüestió sobiranista, però en la trobada es va fer evident la tibantor de les últimes setmanes entre Madrid i Catalunya. Es va veure tensió, algunes cares llargues i fins i tot algun punt de discrepància visible entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i el president català. La mateixa Sáenz de Santamaría va treure importància a la polèmica. Resumim altres notícies de casa nostra. La inversió en infraestructures a Catalunya que preveuen els pressupostos de l'Estat és de 1.260 milions i representa un 12% del total. Això és 5 punts menys del que pertoca pel producte interior brut. La Generalitat remarca que és inacceptable això i que no resol ni els problemes històrics ni les necessitats dels ciutadans.
A més, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, posa en dubte que tot el previst s'executi i agafa d'exemple els comptes de l'any passat, quan només es van executar el 35% de les inversions pressupostades a Catalunya. A Madrid el compliment va ser del 111%. Per Recoder, hi ha un greuge comparatiu amb altres territoris de l'Estat. Per exemple, que Rodalies de Madrid s'hi destinin 44 milions i en alguns casos s'està quadruplicant la xarxa viària, mentre que a Barcelona la inversió es queda en tan sols 14 milions i, per exemple, ni es preveu el desdoblament de la línia de Puigcerdà.
I el portaveu del govern català, Francesc Homs, va analitzar ahir els pressupostos de l'Estat després del Consell Executiu, reunió setmanal que aquesta vegada va presidir la vicepresidenta Joana Ortega.
Homs va desgranar els greuges que considera que els comptes recullen per Catalunya i va afirmar contundent que el que fa por de debò són aquests pressupostos.
El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya i candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Navarro, va anunciar ahir que finalment deixarà l'alcaldia de Terrassa després del 25 de novembre.
Navarro es va reunir ahir amb membres del seu partit i del govern local per comunicar la decisió després que el cap de setmana va ser nomenat candidat dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Jordi Ballar, el rellevarà a l'alcaldia. El primer secretari del PSC va dir que Terrassa necessita un alcalde compromès amb la ciutat les 24 hores del dia. Navarro és alcalde de la ciutat vallesana des de l'any 2002, quan va rellevar Manuel Royes. Diumenge el PSC el va nomenar candidat en imposar-se Montserrat Tura en votació secreta al Consell Nacional del Partit.
El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, va dir ahir que hi ha algunes evidències que vinculen l'augment del sentiment independentista en algunes comunitats amb la direcció, va afegir en una entrevista a Telemadrid, que ha portat el sentit educatiu.
Wert va negar que la seva reforma educativa tingui un objectiu recentralitzador, que el que vol és millorar el rendiment escolar dels joves de l'Estat i eliminar el que ha estat el desenfocament, diu, que ha tingut el procés educatiu a l'Estat espanyol. Wert va posar com a exemple Finlàndia, perquè va explicar que aquest país dona una immensa autonomia als centres educatius, però manté un currículum estatal i avalua d'acord amb unes pautes ben definides. Preguntat per si el govern espanyol és incapaç de fer complir la Constitució i que a Catalunya i a les Balears es pugui estudiar en llengua castellana, el ministre es va mostrar fermament disposat a resoldre aquest tema.
Els quatre Mossos condemnats per tortures i lesions a un home, a qui van detenir per error, haurien d'ingressar a la presó al novembre com a molt tard.
Així ho va resoldre l'Audiència de Barcelona, que ha tornat a rebutjar la petició que van fer de suspendre l'execució de la pena mentre resol la seva segona sol·licitud d'indult. L'Audiència considera que no els pot suspendre l'execució de la pena per la gravetat dels fets i el tracte degradant que va rebre el detingut. Els magistrats prenen la decisió malgrat que encara no s'ha resolt el recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional i una petició d'indult davant del Suprem. El cas es remunta a l'any 2006, quan els Mossos van detenir per error Lucien Paduraru, un ciutadà romanès que els va denunciar per detenció il·legal i també per tortures.
El Liceu de Barcelona va obrir ahir a la nit la temporada amb una funció especial, amb assistència d'autoritats, cares populars i mecenes que han arrencat una gran ovació del públic. Aquest any, però, la celebració ha tingut un regust amarg.
I és que ha coincidit amb l'anunci de les retallades del Ministeri de Cultura, que preveuen una retallada del 33% de la partida dedicada al Gran Teatre del Liceu i deixa, per tant, aquesta entitat en una situació difícil. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona ha volgut deixar clar la seva indignació pel que considera un tracte injust. Xavier Trias ha qualificat les retallades de vergonyoses en comparació amb les subvencions que reben altres institucions de Madrid i va posar com a exemple el Teatre Reial.
I les hores prèvies a la inauguració del LIBER 2012, la Fira Internacional del Llibre a Barcelona, que comença avui, han estat marcades per les reivindicacions dels editors per impulsar el sector. Una d'aquestes reivindicacions és que l'IVA dels llibres electrònics del 21% s'equipari als dels llibres de paper, que és del 4%. El president de la Federació del Gremi d'Editors, Javier Cortés, va admetre que hi ha crítiques pel preu d'aquests llibres electrònics. En l'acte inaugural, el secretari d'Estat de Cultura, José María Lasalle, no va voler parlar de les últimes retallades i va fer una crida a l'optimisme.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
El ministre d'Economia, Luis de Guindos, compareixerà avui a partir de les 10 del matí a la Comissió d'Economia del Congrés per explicar l'informe realitzat per la consultora Oliver Wyman sobre les necessitats de recapitalització de les entitats financeres que s'eleva fins als gairebé 60.000 milions d'euros.
A petició pròpia, el ministre explicarà als membres de la Comissió Parlamentària el contingut del document del que ja van adonar-se'n doncs, el divendres i el van donar el secretari d'Estat d'Economia, Fernando Jiménez Latorre, i el sotsgovernador del Banc d'Espanya, Fernando Restoy, que també va passar ahir per la seu parlamentària per informar sobre el mateix tema en la subcomissió de seguiment del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, que ell mateix presideix.
I una altra previsió per avui és la celebració de la desena reunió d'alt nivell entre el Marroc i Espanya, després de 4 anys sense convocar-se. Aquests dos països tanquen així files per posicionar-se com a socis estratègics en el terreny comercial, deixant de banda els conflictes diplomàtics.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, aterrarà a 11:45 del matí a l'aeroport de Rabat, amb 7 dels seus ministres per mantenir al llarg de la jornada diverses reunions amb els seus homòlegs. El monarca Mohamed VI, a més, rebrà Rajoy en audiència. També reuniran a la capital marroquina avui les cúpules de les dues patronals empresarials en una trobada amb 50 empreses de l'estat espanyol i una xifra semblant de marroquines.
Tres minuts i mig i serà 9:15. El Wall Street Journal i la NBC donen un avantatge a Barack Obama de 3 punts de cara a les eleccions del 6 de novembre. En canvi, una altra enquesta de la consultora Rasmussen redueix la distància a només 1 punt. Tots els sondejos coincideixen en un apropament entre els dos candidats, el republicà i el demòcrata.
Un sondeig que publica el diari The Wall Street Journal amb la col·laboració de la cadena de televisió NBC deixa l'avantatge del president dels Estats Units en 3 punts percentuals, 2 menys dels que tenia fa 2 setmanes. Una altra enquesta, propera al Partit Republicà, situa Obama tan sols 1 punt per davant, mentre la cadena de televisió CNN redueix l'avantatge a només 3 punts, la meitat que fa 3 setmanes. Els analistes tampoc esperen que el debat entre Obama i Romney, que se celebrarà la propera matinada a hora catalana, no jugui un paper important en la carrera electoral, exceptuant que un dels candidats cometi un error important. S'espera que al voltant de 60 milions de nord-americans vegin el debat de 90 minuts, dividit en 6 seccions de 15 minuts cada una. Les 3 primeres tractaran d'economia, mentre que les altres se centraran en qüestions com la sanitat, el paper del govern i també lideratge.
El govern colombià ha suspès l'ordre de captura dels guerrillers de les Forces Armades Revolucionàries, les FARC, que participaran en les converses de pau que començaran el 15 d'octubre a Noruega. La mesura és el primer reconeixement oficial dels guerrillers com a interlocutors vàlids.
La guerrilla, que havia demanat garanties sobre la seguretat dels seus membres mentre participen en les converses de pau, estarà representada per 10 persones, 5 de les quals tindran plens poders. L'anunci, quan falten 2 setmanes perquè comencin les converses, ha coincidit amb la notícia que el president colombià, Juan Manuel Santos, l'operen d'un càncer de pròstata.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça ha encarrilat l'accés als 8ens de final de la Champions amb una victòria 0-2 a Portugal davant el Benfica de Lisboa. El triomf va venir acompanyat, això sí, d'un regust amarg per la lesió de Carles Puyol. Només començar el duel a Portugal, la sorpresa era precisament la seva presència a l'11 titular del Barça.
Carles Puyol va sortir en l'equip inicial a l'eix de la defensa amb Mascherano, en el que era, a priori, una nova recuperació miraculosa del capità amb la meitat del termini previst per tornar a jugar. Sobre el terreny de joc, el gol d'Alexis al minut 6, gràcies a una centrada a la banda esquerra de Messi, després d'una combinació entre Xavi i Jordi Alba, va portar tranquil·litat al Barça. En l'altre partit del grup, el Celtic va superar l'Espartak a Moscou per 2-3.
El València va guanyar per 2-0 al Lilla en un altre partit, en aquest cas del grup F, 2-0 després de la derrota en el primer partit amb protagonista, Jonas. En l'altre enfrontament del grup F, el Bate Borisov va sorprendre el Bayern de Munic i va superar-lo per 3-1. Els russos són ara líders de la classificació.
I el Real Madrid va viatjar a Amsterdam, on aquest vespre visitarà l'Ajax. José Mourinho va fer viatjar tota la plantilla de 24 jugadors. A l'enrenou, en la relació Mourinho-Sergio Ramos, el portuguès, i va afegir una nota d'humor, va dir que la relació amb la seva dona és molt millor que amb Sergio Ramos.
Finalment dimiteix el Consell d'Administració de l'Espanyol. Després de plantejar aquesta possibilitat durant la reunió ordinària de dilluns, els membres de l'òrgan han decidit finalment fer aquest pas.
Ho explicaran avui en roda de premsa. Després d'aquesta dimissió en bloc, una junta provisional agafarà el relleu a la cúpula i podria continuar Ramon Condal. Es convocarà una assemblea d'accionistes que haurà d'escollir el nou Consell.
I per primera vegada la selecció catalana de futbol disputarà el seu amistós de Nadal a l'estadi de Cornellà al Prat.
El combinat que dirigeix Johan Cruyff, que l'any passat es va enfrontar a la selecció de Tunísia, encara no té data ni tampoc rival definit, però la federació va expressar ahir la seva voluntat de no faltar la cita.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre informatiu. Us parlem del judici contra Paolo Gabriele, l'exmajordom del papa. Gabriele s'ha declarat innocent d'haver robat documents, però culpable de defraudar la confiança del sant pare. Gabriele va denunciar en la sessió ahir del judici contra ell mals tractes a la seva cel·la de la Gendarmeria Vaticana. Giuseppe Dalla Torre, president del Tribunal Vaticà, que jutja Paolo Gabriele, va demanar al promotor de justícia, Nicola Picardi, que obri una investigació per aclarir si l'acusat va patir aquests abusos per part de la policia vaticana, uns abusos que podien haver consistit en algun cop de força i en el fet que estigués en una situació lamentable en un espai molt petit, en un calabós molt petit i amb la llum encesa a les 24 hores del dia.
I també us expliquem que demà dijous, a 11:45 del matí, tindrà lloc a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, l'acte d'inauguració oficial del curs 2012-2013 de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya, que presidirà el cardenal i arcabisbe de Barcelona i gran canceller de les Facultats Eclesiàstiques de Catalunya, Lluís Martínez Sistach. L'acte comptarà amb la intervenció dels degans de totes dues institucions, que llegiran les memòries del curs anterior, el doctor Jaume Aymar, recentment nomenat degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, i el doctor Armand Puig, que ha estat renovat en el càrrec per un nou trienni a la Facultat de Teologia de Catalunya. La lliçó inaugural del curs anirà a càrrec del doctor Manuel Claret, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, que porta per títol el Magisteri de l'Església sobre el matrimoni i la família, situació i reptes actuals.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, les autonomies envien un missatge de calma a Europa sobre la conferència de presidents autonòmics. El periòdico sobre aquest mateix tema. Les autonomies fan vot d'austeritat. El Punt Avui es decanta com a primer tema per les declaracions del ministre d'Educació, José Ignacio Wert, i titula «Necessita millorar», fent un símil amb les antigues qualificacions escolars. El diari Ara, «Les ombres de Rajoy», i parla de diferents temes sobre la difícil situació econòmica, el possible rescat i també la cimera de presidents d'ahir. El País, «Rajoy salva la cimera autonòmica amb un pacte mínim per al dèficit».
I altres diaris de la premsa, en aquest cas espanyol, El Mundo destaca el govern pagarà a col·legis en espanyol a Catalunya i també a les Balears. La Razón, el govern marca els passos a les autonomies, i també destaquem el titular de l'ABC, que diu «Avui Espanya ha transmès un bon missatge», és una frase que va dir ahir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistarem el president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, el català Josep Maria Simón, que participarà en el Sínode dels Bisbes.
Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Gràcies a tots per creure-hi. El vostre recolzament està sent essencial. Ja s'ha tancat el període de reserves per la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Gràcies a tots pel vostre suport. Sense vosaltres, res d'això seria possible.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda a milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això Hipercor tens les millors ofertes, com la segona unitat de llet Hipercor al 50%. El litre et surt a 38 cèntims. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit en aquests moments presenta encara moltes dificultats avui aquest matí. Estem parlant sobretot de l'autopista AP7. Avui una cua llarga, compacta, quilomètrica, des de Sant Cugat i fins al Papiol, tot plegat per un vehicle variat a primera hora del matí. En aquest nus del Papiol, enllaç de l'AP7 amb l'AP2, que està dificultant moltíssim el trànsit, afecta també al lateral de l'autopista, a la B30, amb retencions a tot el tram de Sant Cugat i també de Rubí. A banda, hi sumarem tot el volum de trànsit i totes les aturades habituals a aquesta hora del matí, evidentment, però també hem de parlar de les dues rondes, on tenim lentitud amb retencions importants i destacables de les dues, especialment en sentit Llobregat. La de dalt entre el Nus i Sarrià, la litoral des del Fòrum fins al Moll de la Fusta, també en sentit Besòs, però trams com a la ronda de dalt d'Esplugues a Sarrià i a la litoral de Zona Franca a Cantonis. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat. Els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, hem tingut una matinada marcada pel pas encara d'algunes bandes de núvols alts i molt prims i també marcada per una pujada de les temperatures que ha sigut entre lleugera i moderada. Una pujada de les temperatures que s'ha de mantenir també al llarg de la resta de la jornada i avui les màximes també seran més altes que les d'ahir. Amb un dia a Catalunya que vindrà marcat pel sol, el cel serè o molt poc ennuvolat s'imposarà a Catalunya, però això sí, també parlarem d'alguns intervals de núvols que sobretot en forma de núvols baixos poden afectar punts del litoral i prelitoral sud i també al centre del dia podran créixer alguns núvols d'evolució a punts del prelitoral. Seran núvols que en principi creiem que no seran molt importants, no deixaran precipitacions i pel que fa al vent hem d'esperar que s'imposi el vent de component sud al centre del dia. De cara a demà dijous no hem d'esperar grans canvis, hem d'esperar una jornada molt similar. Això sí, amb encara tendència a l'alça de les temperatures, tant pel que fa a les mínimes com a les màximes, i amb domini de l'ambient assolellat en el conjunt del dia, tot i que novament tornaran a fer acte de presència alguns núvols baixos a punts del litoral, i també al centre de la jornada podem esperar que es tornin a desenvolupar alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, a punts del prelitoral, també de l'interior del quadrant nord-est i del Pirineu i Prepirineu. Novament, com avui, s'imposarà el vent de component sud. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuan 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
El Vaticà acull des de diumenge vinent la 13a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, dedicada a la nova evangelització i a la transmissió de la fe. Entre els catalans que han estat nomenats per a participar com a col·laboradors en aquest sínode hi ha el superior general dels claretians Josep Maria Abella, el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Salvador Pié, amb qui vam parlar l'altre dia, i també el president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, el català Josep Maria Simón. Amb el doctor Simón parlem avui. Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Molt bé. Preparant-me.
Preparant-se per participar en, en aquesta Assemblea General Ordinària del Sínode. Com creu que es viurà aquest sínode? Com preveu que el viurà després vostè des de dintre, tenint en compte que ja coneix el Vaticà, que ja hi viu sovint?
Sí, és cert. A veure... Un dels punts de la nova evangelització és el món de la medicina i de la defensa de la vida, i és natural que algú del món de la medicina doncs, sigui present al sínode i pugui expressar, escoltar i expressar doncs, les opinions del món mèdic catòlic. No? I jo crec que aquesta serà la meva funció. Però és un moment únic a la vida d'una persona poder participar, especialment en un sínode d'un tema general que és de molt interès per un laic, no? La nova evangelització. L'evangelització d'aquests països doncs, que han tingut una part de la fe o han tingut la fe, però ara estem freds. I és això en el que ens hem de centrar, en recuperar, intentar ajudar, perquè en el fons ho fa el de dalt tot, o gairebé tot, però hem d'ajudar a tornar a escalfar la fe d'aquests que la van rebre i ara estan freds.
Què és el que hi haurà en les sessions i quina participació pot tenir un col·laborador com vostè?
Bé, un auditor escolta, està allà, participa d'unes litúrgies fabuloses, pot escoltar tot, hi ha algun dia que parlem en plenària i després als cercles lingüístics també podem donar la nostra opinió. No votem, però bé, jo crec que en aquest cas és una cosa secundària. L'oportunitat de veure a bisbes i cardenals de tot el món jo crec que és molt important també per veure una mica i prendre el pols de les associacions de metges catòlics arreu del món.
Seran 270 els bisbes participants i les sessions del sínode es dividiran en tres grans etapes. Una d'explicació de sensibilitats des de diversos llocs del món, és a dir, d'exposició de temes. Una segona de debat per grups lingüístics i una tercera ja de plantejament i votació de propostes perquè després el Sant Pare d'aquí uns mesos elabori el document final, que és una mica doncs, com el gran referent perquè l'Església funcioni els propers anys. De tot això, què és el que creu vostè que l'Església ha d'afrontar amb més urgència en el tema de la nova evangelització?
Jo crec que una de les coses més importants és presentar la figura de Jesucrist, d'explicar a la gent que no només són interessants els valors, la bondat així en genèric, sinó Jesucrist, home i Déu, això és molt important. Hem de donar gràcies a Déu per tot el que tenim. Ara, amb la crisi i tot això, sembla que els poders públics i la gent estem massa ocupats amb coses que són secundàries, en el fons. O sigui, si busquem el regne de Déu, indirectament resoldrem la crisi, no? És molt important això, tornar a fer entendre que Déu és el centre del món i que el ser humà està fet a imatge i semblança de Déu i, per tant, sí, el regne de Déu doncs s'instal·la millor entre nosaltres, tots ens sortirem beneficiats.
Avui ens acompanya en directe des del primer cafè de Ràdio Estel Josep Maria Simón, laic, pare de família, participant en el Sínode dels Bisbes que comença aquest diumenge i també des de l'any 2006 president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, càrrec que ocupa després d'haver estat també abans president de Metges Cristians de Catalunya. Ha dit vostè que la nova evangelització, aquest concepte que va promocionar molt Joan Pau II per enfatitzar la necessitat de reintroduir l'Evangeli en aquells països com el nostre o com els d'Europa, que estan una mica adormits amb una fe que ja van rebre fa segles, d'alguna manera, com es pot materialitzar aquesta nova evangelització, aquests nous llenguatges en tot el que és la defensa de la vida, en tot el que és la feina dels metges?
A veure, jo crec que hem de tenir molta empenta i no tenir pèls a la llengua, no? Presentar la nostra doctrina, que és sublim, tenim el producte millor i jo crec que amb bona voluntat i amb puresa d'acord es podrà fer. Això, evidentment, té una traducció, doncs, si funciona, doncs hi haurà més pràctica dominical, s'atendran millor els pobres, la gent tindrà més coneixement dels temes de la fe, i això és un indicador, però no sabem per on l'esperit ens pot portar.
Algun projecte que ens vulgui destacar, aprofitant que el tenim aquí, doctor Simón, de cara al futur immediat del que són les associacions de metges catòlics que van fent feina, no?, amb sí, la celebració de trobades i congressos.
A tot el món es fan feina. Aquest any tenim congressos a Minnesota, tenim congrés a Bali, l'hem tingut a Nigèria, el tenim també a Buenos Aires i en tenim un a Roma, molt important, juntament amb la federació, entre la Federació Europea de Metges Catòlics, que és la nostra branca europea, i els metges catòlics italians. Serà una celebració important, un reciclatge bo pels metges catòlics i també amb una audiència del Sant Pare. En fi, sempre treballant al servei de la vida i de la família.
Per cert, que vostè se'n va al sínode l'endemà del gran sopar de Ràdio Estèlia Catalunya Cristiana, on també hi serà, oi?
Oh, i tant, i porto molta gent, perquè penso que les coses d'església s'han de recolzar, ha de millorar tot, ha d'haver una mica més d'inversió, potser hi ha massa lletra a Catalunya Cristiana, però jo crec que són coses que s'han de recolzar i de cara a la nova evangelització són instruments clau, els mitjans de comunicació.
Doncs esperem que aquesta nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana sigui una implicació de molta gent, que considera seus aquests mitjans, perquè són gent creient, perquè són gent que creu en els valors que promou l'Església, doncs que pugui ser una bona injecció.
Som tots,
efectivament. Gràcies, doctor Josep Maria Simón. Per cert, que s'acaba de publicar una interessant edició d'una revista, Decisions, de la Federació Internacional de Metges Catòlics, on es parla de la Sagrada Família i de l'any de la fe.
Evidentment, perquè la Sagrada Família és el símbol de la nova evangelització, i aprofitant la vinentesa, doncs, s'ha publicat amb articles de molt nivell, especialment de metges catòlics de tot el món, aquest nou butlletí, aquesta nova revista, Decisions, i la imagineria és sobre la Sagrada Família.
Doncs estarem molt contents de llegir-la i de mirar-la, ja que ens l'ha portat aquí a Ràdio Estel. Moltes gràcies, doctor Josep Maria Simón, president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques i participant des d'aquest diumenge en l'Assemblea Ordinària del Sínode dels Bisbes, l'Assemblea General, la 13a, que presidirà el Papa Benet XVI. Bon dia i preguem pel Sínode a tots.
Gràcies.
Adéu-siau.
A reveure.
Ara de seguida, la tertúlia d'actualitat.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. Sí. Maria del Mar Bonet i Manel Camp presenten el seu disc Blaus de l'Ànima a Barcelona. Del dimarts dia 2 fins al diumenge dia 7 d'octubre, cada dia a les 8 del vespre i a les 10 de la nit, a la mítica sala de Jamboree a la plaça Reial de Barcelona. Blaus de l'Ànima, amb Maria del Mar Bonet i Manel Camp. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa't en el 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. Els altres homes es pensen que saben alguna cosa. Jo només sé que no sé res. Sòcrates, filòsof. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts i mig de 8:45. De seguida comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Abans us tornem a dir que Ràdio Estel regala aquesta setmana 5 entrades dobles per a l'espectacle Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Els interessats i interessades a fer la vostra reserva i entrar en el sorteig d'aquestes 5 entrades dobles, per aconseguir-ne una d'aquestes 5 entrades dobles, l'únic que heu de fer és entrar a www.radioestel.cat, a la nostra web, www.radioestel.cat. Són 5 entrades dobles per a l'espectacle Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat aquest proper diumenge a les 7 de la tarda. Per tant, si entreu, podreu entrar en el sorteig, com dèiem, que farem aquest divendres en aquest programa. I ara sí, saludem els qui formen part de la taula de la tertúlia. Avui tenim amb nosaltres l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Des de Girona tenim el també economista Josep Maria Noguer. Bon dia.
Hola, bon dia.
I el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
El president del govern espanyol va anunciar ahir que s'havia aprovat per unanimitat un document de mínims amb un compromís de les comunitats autònomes d'assolir els objectius de dèficit. Va ser el principal resultat, sembla que positiu, d'una conferència de presidents autonòmics on també es van visualitzar algunes tensions i alguns moments complicats derivats de la difícil situació socioeconòmica que vivim, però també del pols sobiranista que s'està promovent d'alguna manera des de Catalunya. Com valoren vostès aquesta experiència?
Bé, jo com veig, ho vaig veure per la televisió, no? La imatge aquella de totes les banderes amb tots els presidents de les comunitats, i clar, i que després entrava pues, el rei, el príncep, no? I que buscaven el lloc per fer-se la foto, i el president del govern...
Tota una escenografia molt gran, no?
Em va semblar una mica de teatre, no? Vull dir, el que aquí interessava era la fotografia. A mi em dóna la sensació que interessava que aquesta fotografia sortís a tot el món, eh? I que donés pues, bé, una imatge de que el govern espanyol està molt junt amb totes les comunitats autònomes.
Que hi ha unitat.
I que hi ha unitat. Eh? En definitiva, aquesta fotografia és una fotografia. El que passa és, clar, en primera instància, els presidents de comunitats, jo suposo que van anar amb una postura una miqueta a venir-les a veure, i la profunditat dels temes tampoc se sap massa. Eh? Jo suposo que amb el temps cada comunitat ja dirà si així no apretant. Perquè si no ja veiem també el president Mas, que va estar amb una postura pues, molt educada, molt correcta, i sense provocar ningú i sense que ningú el provoqués tampoc. No? Vull dir que va haver una relació cordial. I, per tant, em dóna aquesta sensació de que, malgrat que es veia la vicepresidenta del govern que estava al costat del president Mas i se'l mirava amb uns ulls que a vegades no sabia cap a on mirar, amb una certa tensió, no? Però, en definitiva, jo ho veig més com un escenari, han fet una mica el teatre i para a comptar. Avui veurem el president Mas, que espero que, em sembla que avui a partir de les 11 donarà unes explicacions sobre el tema.
Em sembla que serà a les 12, vaja, però sí, farà una valoració des de Catalunya del que va passar ahir. Senyor Batlló.
Sí, jo crec que el que està clar és que el tema territorial al nostre país no està ben organitzat. Jo crec que es va tenir que fer a l'any 78 amb la Constitució, però fins i tot el Vidal Quadras, em sembla que no podria ser més antinacionalista, va reconèixer fa poc, fa una setmana o així, que es tenia que reinventar una mica el que és la distribució territorial, les comunitats autònomes, el famós Café para Todos, aquesta situació en la que un parla doncs, de federalisme asimètric. O sigui, alguna cosa s'ha de fer, més enllà de la proposta concreta que està fent el president Mas, per organitzar d'una manera diferent a les diferents nacionalitats d'aquest país. Perquè, vamos, jo crec que i no solament és un problema econòmic, és un problema molt més global.
Des de Girona, senyor Noguer, per exemple.
Bé, estic d'acord amb el que deia en Mas Riera en relació a la foto, però és que era molt important que sortís aquesta foto. Teníem els ulls d'Europa i dels mercats sobre el que estava passant a Espanya en aquesta conferència de presidents de les comunitats autònomes, i per tant era molt important transmetre a Europa i als mercats aquesta imatge d'unitat d'Espanya. I unitat que en aquest cas vol dir seguretat econòmica i seguretat jurídica, perquè sabem que això afecta la prima de risc, que afecta el futur rescat d'Espanya i també les inversions, possibles inversions estrangeres a l'Estat, que és una de les, diguem-ne, una de les formes de començar a impulsar la sortida de la crisi. Per tant, era importantíssim donar aquesta imatge. D'aquí ve que hagi sortit un acord unànim entre presidents que d'unanimitat no en tenen cap entre ells. En canvi, van ser capaços de fer un acord per unanimitat per transmetre aquest missatge d'obediència a les directives europees, en aquesta qüestió doncs, bancària, fiscal, etc. No? Ara, això no vol dir que no hi hagués tensió, és clar que sí, perquè és que hi és aquest problema d'aquesta tensió política territorial. No? Com diu en Lluís, aquesta situació que es va aconseguir el 1978 amb la transició i aquest gran pacte de la transició, jo penso que és un model que ja s'ha agotat i ara hem d'iniciar un nou model i aquí s'ha de veure aquest nou model què suposa realment.
Mossèn Esteve.
Bé, jo coincideixo també amb els tertulians, vull dir, era una posada en escena, vull dir, també cara a Europa, era una representació, perquè ja d'entrada tothom sabia que la majoria serien els presidents de les comunitats autònomes del PP, anirien tots a una, seguint el que els manava el jefe, llavors es podien quedar com en els pastorets, el dimoni i en Bato i en Borrego, que ja també sabien qui farien aquests papers. Llavors, resulta que tant el dimoni gros com en Bato i en Borrego pues es van comportar dignament per sortir en aquesta foto. I, a més, hi van involucrar-hi el rei i el príncep, que normalment el cap de l'Estat no se sol ficar amb aquestes coses o no s'hi hauria de ficar. Però és això, no? És demostrar cara a fora que Espanya és única, que està al voltant del seu govern, embolcallat per la jefatura de l'Estat, i que aquí tots anem a una, i que Europa estiguin tranquils, que no pateixin, que aquí no passa res. I em penso que és la sensació que volien donar. En canvi, després, vull dir, es van veure les fotos, doncs, vull dir que, en fi, hi havia alguna cara una mica seriosa, que ja reflectia ben bé el que anava per dintre, però almenys cara a l'exterior van saber fer el paper. O sigui que em penso que era un guion molt ben estudiat. Inclús jo voldria ser una mica mal pensat, portant una mica la veu del carrer, de que inclús aquesta convocatòria es feia amb aquesta única finalitat de demostrar cara a fora de que aquí no passava res i que si demanem el rescat, doncs bueno, el demanarem perquè sí, perquè fixeu-vos que el senyor Rajoy, com a bon gallec, no sabem mai si puja o baixa.
Si en una
no
resposta...
Si el demanarà avui o el demanarà d'aquí un mes...
La resposta irònica a un dels periodistes va ser molt reveladora d'això, no? Potser vostè té raó si el demanem aviat, però no ho sabem.
No ho sé, no ho sé. Sí, sí. Jo no sóc economista. Sí. Això el senyor Barriera ens ho podria, aclarir millor.
I el senyor Noguer també.
Noguer, lògicament.
Hi haurà rescat aviat o no, finalment? Petició de rescat global a Europa. I tenim un rescat bancari en marxa, ara seria el rescat global, que bé...
El senyor Rajoy, ja vaig veure l'explicació que va donar ahir, no? Que si sí, que si no, que si dicen, si, si Diego... Clar, és un tema de que jo penso que en un moment o altre potser hi serà. El que passa que Europa o la Unió Europea vol de que sigui Espanya que ho demani. I aleshores, esclar, que Espanya ho demani i que d'alguna forma, clar, llavors aleshores el govern, el senyor Rajoy, el que no vol, vol saber les condicions.
Aquí està.
I aquí esclar. Estem. Jo vull saber les condicions, quines seran, per poder-ho demanar. I els altres li diuen que ho demani primer ell. I aleshores estem amb aquest tira i arronsa, no? De totes formes, ja, ahir la prima de risc va baixar. I els bons espanyols es van vendre amb un 5,8. I l'IBEX va pujar un 1,07. És a dir, que ja, les dades d'ahir van ser bones. El que passa que avui, potser el que passa és tot al revés, perquè estem en una dinàmica, en una volatilitat, que això és horrorós, perquè dius, bueno, avui és blanc i demà canvia totalment, no? Per tant, jo crec que un moment o altre aquest rescat serà, el que passa que jo crec que no ho sap ni el president del govern, em sembla, Quin dia serà? Jo crec que no ho sap ni ell.
Jo també penso que hi serà el rescat, el que passa que com que tot està en funció de les condicions que fixin, es tracta d'intentar anar aguantant a veure si s'aconsegueix que aquest rescat hi sigui amb unes condicions que siguin, diguem-ne, suaus, no? Perquè si no té un desgast molt gran això i representa una duresa immensa per l'Estat.
Senyor Balló.
A més, no podem oblidar que de tots els rescats que ja s'han demanat, el que demanaria Espanya seria el més important amb diferència respecte a la resta. Per tant, jo crec que també el senyor Rajoy està jugant primer saber les condicions i després en evitar, que ja es va veure quan es va demanar el rescat bancari, de dir les coses pel seu nom. Vull dir, jo crec que també podria passar que acabés amb un acord que no li tinguessin que dir rescat perquè és una situació que també implica unes conseqüències molt, molt dràstiques a posteriori. No? Jo crec que és el que s'està intentant, com dèieu vosaltres, a una mica fent el gallego, diguéssim, d'una manera de no ni dir que sí ni dir que no, no?
Un últim apunt, senyors, sobre el gest d'Artur Mas ahir. Dóna la sensació que ens mostra a tots que una cosa no treu l'altra, és a dir, que hi hagi una nova situació a Catalunya amb unes eleccions, podem dir que plebiscitàries, i a la seva aposta pel sobiranisme i el dret a decidir no treu que no es pugui estar, a diferència potser del que havien fet en el passat altres dirigents, com el Lendakari Barrets, que no anava a aquestes reunions.
És que, a veure, doncs, jo crec que el president Mas ho està fent, i jo no sóc, diguéssim així, de Convergència, però crec que ho està fent molt bé, perquè està portant les coses, bueno, segons el que considera. Abans ho parlàvem abans d'entrar a la ràdio, vull dir, després del pacte fiscal, potser és que no hi havia una altra solució que demanar eleccions anticipades ràpidament, però ho està fent amb seny, amb cordialitat, amb el talante que dèiem, o sigui, aquí compleix, diguéssim, el talante del Zapatero, però amb la capacitat de decisió que no tenia el Zapatero, vull dir, està complint, crec que aquestes dues. I una cosa volia dir, perquè contínuament es parla de la Constitució com a veto per les, diguéssim, el que està demanant el senyor Mas a nivell de més sobiranisme, no sabem si és independència o no, però el que també s'ha vista amb les històries de les constitucions diferents abans de la nostra del 78, és que la Constitució no és inamovible. Sempre es posa la Constitució no permet, bueno, la Constitució no permet, però és que la Constitució s'ha d'anar movent, s'ha d'anar modificant segons pues, va evolucionar la societat, i això en molts aspectes.
És el que deia el Suárez, no? Quan deia hay que elevar a ley lo que en la calle ya es un hecho, ¿no?
Exacte.
I gràcies a això es va poder fer la Constitució després, perquè era un clamor que el poble ja ho demanava, no?
Clar, hi ha moltes coses que s'haurien de canviar. Per exemple, el fet de que sigui el primogènit de la monarquia el que hereda el títol...
El primogènit home,
El primogènit home, això xirria contra qualsevol, diguéssim, llei d'igualtat. Pues són coses que s'haurien de canviar i no passaria res. El tema, pues, del títol vuitè de la Constitució, que és tot aquest tema que comentaven les comunitats autònomes, no passaria res. Si veiem tothom que no, la cosa no funciona, s'inventa una nova. I tocar la Constitució, no, vamos, no ens passaria res.
Sí, el problema...
Això el mateix president Mas deia, que els marcs legals han d'adaptar-se a la democràcia i no pas al revés. O sigui, no pot ser que estiguem encorsetats per uns marcs legals que no permetin avançar, no? I llavors la via de fet és la que va impulsant.
Mossèn Esteve.
Jo estic...
Hi ha molta unanimitat avui, almenys en el diagnòstic, eh?
Són temes que si fa o no fa, els estem visquent tots, vull dir, i per tant, jo crec que en Mas, en aquest cas, el president, ha actuat més com a estadista que com a president d'un partit. I ha sabut portar, o de moment sembla que ha sabut portar molt bé aquesta situació després del cop de porta que li van donar a la Moncloa. Però jo ara me venen a la memòria dues fotografies. Una, la de la setmana passada, que va sortir en tots els mitjans, del president Mas al costat del rei, dins un autobús visitant el port de Barcelona, sí. En què semblava que si no s'odiaven, s'ignoraven, semblava. I en canvi hi ha una altra fotografia que surt avui publicada en els mitjans, en què tant el rei com el príncep, com a mínim, compleixen el deure de saludar el president Mas, però tots dos, tant el príncep com el rei, estan somrient. O sigui, i el president Mas també. O sigui que aquí hi ha un canvi de fotos, vull dir que no vol dir que li aprovin allò, però que almenys demostren que la cortesia existeix i que es pot discrepar en molts temes, però sempre d'una forma educada i d'una forma com Déu mana, no?
Sí, que no hi haurà un augment de la tensió.
No hi ha d'haver-hi una tensió, que sembla que hi ha gent que està molt interessada en que hi hagi aquesta lluita entre Espanya i Catalunya.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'advocat penalista Lluís Batlló, l'economista Josep Lluís Marriera, el també economista Josep Maria Noguer i el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Del projecte de pressupostos de l'Estat 2013, que continua portant cua per les crítiques que hi ha. Ahir, per exemple, el portaveu del govern, Francesc Homs, va dir que feia por aquest projecte. Per cert, és projecte, l'ha aprovat el govern espanyol, però s'ha de debatre a les Corts i pot haver-hi alguns canvis, esmenes, que accepti el PP. Com el veuen vostès, aquest projecte de pressupostos?
El senyor Homs va tindre bastant, jo crec, molta raó quan va dir que aquests pressupostos fan por, i dient aquesta mateixa paraula que altres estan dient amb altres coses.
Per la reducció de les inversions a Catalunya, per exemple?
Sí, perquè d'alguna forma està...
A Girona ho saben prou bé, amb la N2. Sí,
exactament. Aquests pressupostos estan asfixiant a Catalunya, d'alguna forma. I també ho va dir el conseller Lluís Recoder, que va posar en dubte que tot el que ha previst l'executiu, i agafa l'exemple dels comptes de l'any passat, i diu que quan a Catalunya només es van executar el pressupost de l'any passat un 35%, quan a la Comunitat de Madrid es va executar un 100 i pico%. Esclar, aquí s'està produint una asfíxia, i que, bueno, jo no vull ser mal pensat, però clar, alguns estan dient, bueno, si això és una tàctica, perquè si Catalunya va a la independència, doncs aleshores els anem asfixiant de mica en mica, no els anem donant, doncs, el que es tindria que donar, i així, doncs, quan se'n baixin, doncs nosaltres ens haurem quedat, doncs, amb el que no podíem vendre, no? És dir, que cuidado, perquè, aviam, tenim que anar molt cuidado, però està clar que... Cada vegada que no veus una notícia que ve de Madrid, cada vegada és alguna cosa contra Catalunya.
Aquest és el gran problema, no? Que dona la sensació que això està fet sense pensar que el que fan és impulsar l'independentisme.
Correcte. Això està augmentant, no? Perquè, clar, cada vegada... Jo parlo amb molta gent que et diuen, oh, és que jo no era independentista, però avui ho soc. Ah, caramba. Però, esclar, és que cada dia, cada acció o cada persona de Madrid que obre la boca i diu alguna cosa és perquè hi hagi algú a Catalunya que es torni independentista. Vull dir, estan fent el joc. Vull dir que, bé, no sé, allà ells, però jo crec que amb aquestes accions, bé, estan favorint l'independentisme.
Sí, penso que és un greu error de l'Estat, sí, aquest fet de que hi hagi partides d'inversió per altres territoris i, en canvi, que siguin tan minces per Catalunya en determinades necessitats d'infraestructura que s'han fet paleses fa molts i molts anys, tota la qüestió de l'alta velocitat, tota la qüestió de desdoblament de determinades carreteres, etc. No? I a més, llavors, per acabar de completar això, van a Europa a seguir defensant amb insistència el corredor central en detriment del corredor mediterrani. Exacte. Per tant, és clar, dona la sensació que el que volen és que la independència es produeixi ja d'una vegada, perquè, és clar, tanta gent que no era independentista, amb tot això, es va sentint cada vegada més apretada cap a tenir la sensació de que és Espanya qui rebutja.
Bueno, està d'acord el senyor Batlló amb això?
No, totalment, però és que hi ha una situació, diguéssim, que ens afecta molt, que és el tema econòmic. Vull dir, quan Convergència o el Mas, els dos, identifiquen l'independentisme amb la pela, podríem dir, doncs clar, tothom es torna independentista, perquè aquí llavors ja no juga solament el sentiment de pàtria, no? Juga
cert,
a dir, ostres,
sí.
I una mica sí que és veritat, les coses com siguin, una mica sí que és veritat. Jo quan veig aquest pressupost de poc més de 1.000 milions per infraestructura, sabent les necessitats que hi ha a Catalunya en representació del PIB que té la nostra comunitat, pues clar, et tornes independentista, digue-li com vulguis, no sé què et tornes, però realment sí, hi ha molta més gent que...
T'enfades, com a mínim.
T'enfades i dius, bueno...
Amb l'administració espanyola.
És clar.
Sí. Si s'ha girat, ja no és una qüestió poètica o filosòfica,
exacte,
sinó que és una qüestió econòmica, això.
Sí, totalment.
També mossèn Esteve està d'acord amb això avui.
Sí, totalment. Jo sempre fa molts anys que estic pensant i estic convençut de que l'independentisme sempre s'ha creat de l'Ebre per avall. Nosaltres no n'hem tingut mai de sentiment de... Hi ha hagut gent independentista, molt bé, però ens l'han creat i, a més, l'han anat fomentant al llarg de molts anys, vull dir, fora d'aquí. Jo, mireu, com que m'acosta a vegades de dormir, aleshores el que faig a la nit és escoltar la ràdio, i tinc una ràdio d'aquestes petitones memoritzades, i aleshores vaig fent això que en diguem el zapping amb televisió, i vaig canviant d'una emissora a l'altra, i vaig seguint les tertúlies aquestes que hi ha fins a les 12 de la nit. I vull dir que vas passant des de la COPE a la SER fins a Ràdio Nacional, que fins ara havia estat una mica més imparcial, ara no. Ara, vull dir, tots contra Catalunya, tots, cada dia. I, esclar, llavors acabes, vull dir, avorrint-te i passant, lògicament, a les emissores que normalment el resto del dia escoltes d'aquí. Però és només allò per dir, bueno, a veure què diu l'enemic, no?
Estan nerviosos.
Estan molt nerviosos.
Molt. Perquè, clar, penso una cosa, el PIB de Catalunya és el 20%. Ara t'ho imagina't, de 100, tu li treus 20. Per tant, Espanya es queda en 80. Uh-huh. I, per tant, aquests 20 que té Catalunya de PIB, d'alguna forma, amb la independència... És a dir, qui estaria millor? Catalunya possiblement estaria millor i Espanya estaria pitjor.
Però també, senyor...
Això són números, són números.
No hem de negar, però, que també s'ha parlat de possibles inconvenients d'una independència a curt termini, en el terreny econòmic i d'ubicació a Europa i en el món.
Sí, es parla, bueno, és normal, és una qüestió molt delicada des del punt de vista jurídic, que si estarem en l'euro, que si no estarem, al principi, és veritat que el PIB és el que és, però al principi després també podem tenir un problema amb les exportacions. A veure, ara s'obre una mica la caja de Pandora, no? Una vegada tinguéssim la possibilitat concreta de la independència.
Clar, perquè vostès avui coincideixen molt en el diagnòstic, però després a l'hora de parlar segur que hi ha matisos i potser alguns de vostès són més independentistes i altres no tant.
Està clar. Aquí el que serà molt interessant seran les eleccions del 25 de novembre, perquè realment, si no votes Convergència, perquè no ets independentista, què votes? O sigui, el PSC, tal com està ara, no té líder, ni sobretot...
Però sí que ha dit no a la independència, clarament, Pere Navarro.
Sí, però ha dit no a la independència, és veritat, però clar, tampoc l'alternativa del seu no a la independència no se sap si...
Ciutadans, el PP...
Clar, però per votar el PP has de ser molt del PP. Vull dir,
sí, no, l'electorat del PP és molt fidel,
és molt
normalment.
Fidel, sempre són aquells 10 escons. Vull dir, hi ha poques
alternatives. Ah, en té 18, per això. Té 18.
Sí, exacte.
Convergència són bons estrategues i, per tant, són molt conscients d'això que dius, Lluís, i, per tant, ja miren de que votar Convergència no sigui només votar l'independentisme, sinó que no sàpigues ben bé
sí. L'alternativa, no?
Per tant, vostè creu que Convergència no serà molt explícitament independentista en aquesta campanya?
Jo penso que no.
Continuarà amb la línia.
Ara és qüestió d'estudiar a fons els programes i veure si realment són programes densos.
Penseu una cosa, dintre del votant hi ha moltes tendències també.
Sí.
Aleshores, clar, hi ha gent que té una formació més social cristiana, altres tenen una formació social demòcrata, altres són més liberals... I altres
ja vigilen molt els partits a gestionar això.
I llavors, dintre d'aquesta amalgama, clar, és més àmplia que altres partits que són potser amb unes idees més
concretes.
Mínimes, sí.
Avui a la tertúlia hem parlat de molts temes polítics. Molt ràpidament, en un minut, Pere Navarro deixarà l'alcaldia de Terrassa després d'haver estat elegit pel Consell Nacional del PSC candidat a la presidència de la Generalitat. Suposo que una decisió, evidentment, respectable i potser elogiable, no? S'ha de concentrar en el que toca.
Jo trobo normal i lògic, no? Mm-hmm. És lògic que es dedica a una altra activitat i, per tant, doncs, deixi l'alcaldia de Terrassa i hi hagi una persona que s'hi pugui dedicar. Mm-hmm. Això és lògic i normal.
Sí. Encara que li és molt difícil, en dos mesos, el poder explicar, diguéssim, el seu pla electoral. No?
Ara també és una oportunitat per consolidar el seu lideratge, depenent una mica del resultat del PSC, que ja sembla probable que no guanyarà, però segons el resultat cap a l'alça o cap a la baixa pot ser molt important pel seu futur, no?
Per ell, el futur personal, sí, perquè durant dos mesos estarà a la palestra.
Sí, ràpidament, senyor Núñez.
Deixarà de ser alcalde, però veurem si amb els resultats d'aquestes eleccions hi haurà un altre càrrec per ell, no? Perquè tal com està la situació no semblen masses bons...
Com a mínim serà diputat.
Sí, això sí, però si són molt catastròfics, els resultats podria deixar, creuen vostès, de ser primer secretari del PSC? Podria dimitir? O no ho creuen, no ho saben?
Ostres, això és molt difícil.
Pregunta del milió.
Sí, però bueno, ja va passar amb el Múnia, o sigui, ja passa
sí.
moltes vegades.
Però no amb Rubalcaba, que va obtenir els pitjors resultats de la democràcia pels socialistes espanyols.
Sí.
Bé, en cas, ja se sap com és la política, oi?
Sí.
Gràcies des de Girona, Joan Baptista Esteve i Josep Maria Noguer, bon dia.
Adéu-siau, bon
Adéu-siau.
Dia.
I també des de Barcelona, Lluís Batlló i Josep Lluís Marriera, bon dia, fins la propera.
Bon dia a tots.
Són les 9, el moment ara per fer repàs dels titulars d'última hora que ens porta el Gerard Carrión, després el comentari de Josep Maria Carbonell i parlarem del sopar de demà, avui, amb un altre protagonista en els primers anys d'història de Ràdio Estel, el cap de programació Ramon Freixedes. També parlarem amb el fundador, amb un dels fundadors de Catalunya Cristiana, mossèn Malgosa, i tindrem l'espai d'història, art i patrimoni i, naturalment, amb el doctor Prost. Tot això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Repassem les notícies més destacades. A aquesta hora, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar ahir l'aprovació per unanimitat d'un document de mínims que manifesta el compromís de les comunitats autònomes d'assolir els objectius de dèficit. D'altra banda, Rajoy va negar ahir, en resposta a preguntes dels periodistes, que a la trobada de la cinquena conferència de presidents s'hagués parlat de models d'estat o de les reivindicacions de Catalunya. La inversió en infraestructures al nostre país, a Catalunya, que preveuen els pressupostos de l'Estat, és de 1.260 milions d'euros i representa un 12% del total. Això és 5 punts menys del que pertoca pel Producte Interior Brut. La Generalitat remarca que és inacceptable i que no resol ni els problemes històrics ni tampoc les necessitats dels ciutadans. El primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Navarro, ha anunciat que deixarà l'alcaldia de Terrassa després de les eleccions del 25 de novembre. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Jordi Ballar, el rellevarà a l'alcaldia. I en clau cultural, un any més, el Liceu ha començat temporada amb una funció especial a la qual han assistit autoritats, cares populars i mecenes, i que ha arrencat una gran ovació del públic. Aquest any, però, la celebració ha tingut un regust amarg, i és que ha coincidit amb l'anunci de les retallades del Ministeri de Cultura, que preveuen, atenció, una retallada del 33% de la partida destinada al Gran Teatre del Liceu, cosa que el deixa en una situació molt difícil. I sapiguem a aquesta hora si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Connectem amb Transmet. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat. Els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona estan circulant sense cap incidència en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Laura. Nosaltres tornem amb més informació a 9:45. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts i mig de les 9. Ara el comentari de l'actualitat avui a càrrec de Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Catalunya es troba novament cridada a les urnes. Aquesta vegada, però, sembla que seran unes eleccions diferents. El pas donat per Convergència i Unió amb el seu president al capdavant de liderar Catalunya cap a un estat propi. Jo no arribo a entendre la diferència entre estat propi i estat independent. I de convocar un referèndum marca decididament el caràcter especial d'aquestes eleccions. Uns partits ho tenen fàcil. Esquerra Republicana i Solidaritat, decidits per la independència. Uns altres, el PP i Ciutadans, ho tenen fàcil, defensar l'estat autonòmic. El PSC ho ha tingut més difícil, tot i que sembla clar, finalment, el missatge del seu candidat. A favor de la reforma de la Constitució, apostar per una relació federal i en contra de la independència de Catalunya. Queden quasi 2 mesos per discernir quin és el pas que volem fer els catalans. Espero de tot cor que aquest debat es faci en un marc de respecte i de diàleg entre tots, recordant els límits de despesa electoral que estableix la llei, gaudint de condicions mediàtiques, temps de paraula, presència en els mitjans escrits i audiovisuals, que siguin equitatives. Aquests 2 mesos són claus per distingir les nostres preferències i votar per a partits que liderin una Catalunya sobirana o independent, una Catalunya autonòmica o una Catalunya federal. Representen 3 models nets i clars. Quin és el millor camí per Catalunya? Quin és el millor camí per a la seva prosperitat i llibertat? O tal vegada cap dels 3 i anem a un model confederal. Ara bé, aquestes eleccions també haurien de contemplar el debat sobre el model social de Catalunya, el paper de les administracions i la seva relació amb la societat, el model impositiu i la redistribució de rendes, el model de cohesió social i atenció als sectors més febles i pobres. Desitjaria que el debat sobre les relacions amb Espanya no fos l'únic eix del proper debat. Quin és el millor model social per a Catalunya? El model liberal conservador? El model liberal social o democristià? El model socialdemòcrata? O com alguns afirmen, ara la qüestió essencial és la qüestió nacional i la resta representa un tema menor i no hi ha marge per definir les polítiques socials. Tenim 2 mesos. Mirem de fer un debat raonable, serè i honest sobre el nostre futur, sense amenaces, sense crear pors innecessàries. Donem una lliçó de civilitat a tota Espanya i a Europa. Que tingueu molt bon dia.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Gràcies a tots per creure-hi. El vostre recolzament està sent essencial. Ja s'ha tancat el període de reserves per la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Gràcies a tots pel vostre suport. Sense vosaltres, res d'això seria possible.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això Hipercor tens les millors ofertes, com un aspirador sense bossa amb la garantia AEG per només 89 euros. Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Passen 9 minuts de les 9, comencem l'espai que dediquem aquests dies a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el gran sopar que tindrem ja demà, 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal 661. Núria Ortín, coordinadora del sopar, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Sopar que ja és un èxit rotund perquè estem desbordats. Arribem al miler, al miler de,
sí,
de comensals.
Sí, sí, bueno, és un èxit perquè, bueno, ens havíem fixat aquesta xifra, però tots molt sorpresos positivament.
Mil més la fila zero, perquè molts s'han apuntat sense poder venir. Moltes gràcies, moltes gràcies a tots.
De totes formes, jo crec que ho podem explicar, farem un recull i gravarem part de l'acte del mateix sopar, perquè aquesta gent que no hagi pogut venir comparteixi amb nosaltres a través de les zones al nostre espai, no? O sigui que estarem aquell dia tots ben units. Ja ho anirem explicant.
Això mateix ho compartirem físicament amb els qui siguin i també d'esperit amb tots. Un dels qui seran al sopar és el Ramon Freixedes, periodista, en tot cas recolzarà aquest sopar, encara que no hi sigui físicament, perdó. Ramon Freixedes és part de la història dels primers anys de Ràdio Estel, va ser el primer cap de programació. Ell és fill de Tarragona, periodista i actualment dedicat al món dels malalts. Ramon Freixedes, bon dia.
Bon dia. Abans heu mencionat una adreça de la Diagonal i jo estic associat a Diagonal 460.
Sí,
que és el primer local de Ràdio Estel.
El primer estudi de Ràdio Estel.
Els primers estudis, sí.
Efectivament.
Doncs què recordes com a trets principals d'aquests primers anys on tu vas posar en marxa, juntament amb el Paco Vinyes, que ja ens va visitar fa uns dies, el que va ser Ràdio Estel? La realitat, que tenia una prèvia de molts anys, però la realitat ja, això, operativa.
A veure, l'altre dia, quan Núria Ortín em va trucar i em va dir que, sobretot, intentés recordar anècdotes del meu pas per Ràdio Estel, quan vaig tenir temps, vaig posar-me a prendre notes i em van sortir dues pàgines d'anècdotes, no? La primera, curiosament, és referida al moment en què jo rebo la invitació o la proposta a fer-me càrrec de la direcció de programes de Ràdio Estel. Estem parlant del desembre del 93. I en aquella època estava tranquil·let a Tarragona, al departament de ràdio de l'Arquebisbat, i sabent que s'havia de posar en marxa una emissora, diguem-ne, d'església a Barcelona, deia, tinc ganes de treure'm el rovell de la meva condició de locutor i m'oferiré com a voluntari per anar al cap de setmana a Barcelona, doncs, a presentar música, a dir l'hora, a presentar indicatius, perquè jo vinc de l'època en què el locutor de continuïtat era un personatge que tenia identitat pròpia en el món de la ràdio. Jaume Imar em va escoltar i de cop em pregunta si jo tinc carnet de periodista. Li dic que sí, que jo sóc periodista col·legiat, i em pregunta si jo estaria disposat a fer-me càrrec de la direcció de l'emissora. Jo li vaig demanar, evidentment, que, que em donés uns dies per pensar-m'ho, i el que sí que recordo és que quan vaig sortir del Palau de l'Arquebisbat i vaig anar a agafar el metro, vaig pujar, i un cop dintre del cotxe no sabia si anava en direcció a Barceloneta o en direcció a Urquinaona, perquè l'estabarniment va ser de tal magnitud que jo crec que vaig fer cap a Gràcia, però perquè vaig pensar que era l'hora de baixar, però no sabia ni on era ni cap a on anava. Afortunadament, i també posant la pregària pel mig, al cap d'uns dies doncs vaig prendre una decisió que va implicar el meu desembarcament i l'inici d'una experiència amb vosaltres, no?
Doncs sí, i molts de nosaltres, sí. Jo mateix, també la Núria, i molts dels qui han estat aquests dies passant per aquest programa, també dels qui estem actualment, del Xavi Aguilar, del Toni Huguet, molts vam coincidir, la Maria Sierra Rodríguez, efectivament, responsable de la selecció musical, també avui, des de fa molts anys.
I tant.
Ramon Freixedes, des de l'any 93, doncs s'encarregava de dirigir el projecte i després de la realitat de programació de Ràdio Estel. D'aquells primers anys...
Sí. Jo recordo que quan em va correspondre fer una tasca que no l'havia realitzat mai, que és la selecció de personal, entre els candidats, vaig tenir la sorpresa de rebre en el despatx a una persona a la que jo admirava com a oient, perquè havia estat treballant a Ràdio 4 i havia quedat afectada per una reducció de plantilla. Aleshores, aquesta persona va venir a oferir els seus serveis. Era una persona que també feia veu en off per documentals. Jo li vaig dir que hi havia uns condicionants de caràcter econòmic i d'horaris, però que si acceptava aquests condicionants, que al final no va ser possible, jo em negava a fer-li cap prova perquè era ell qui creia que m'havia de fer una prova a mi. Uh-huh. I sempre explico aquesta anècdota perquè em vaig trobar davant meu a una persona a la que jo senzillament admirava.
Després tu, Ramon, vas viure tota l'aventura de l'inici de la ràdio, una aventura que hem anat explicant aquests dies aquí, amb molts voluntaris, amb molt capital social i amb moltes anècdotes. Explica'ns algunes,
sí,
si pot ser breument.
Puc referir el dia en què per primera vegada al cel de Barcelona, pel 106.6, va haver una senyal de ràdio. Va ser un dia d'estiu, no sé si era... juny, juliol...
Diria que era juliol, la primera emissió en prova,
del 1994. Però no es va emetre encara des de la Torre de Collserola, sinó des del terrat del 460 de la Diagonal,
sí.
Amb la complicitat, bàsicament, d'en Candi d'Ortiz, i d'en Joan Vila, en Bau Descansi. Tots tres vam anar cap al terrat, i no sé la veritat d'on havia tret el transmissor. Em sembla que no arribava el senyal a cobrir tota la ciutat de Barcelona, però en tot cas jo refereixo aquest moment com particularment important. Després, des del punt de vista tècnic, el que per mi va resultar Hollywood, va resultar una novetat en termes absoluts, és la utilització d'un radioenllaç digital de la marca Itame, que tenia en aquella època encara el clàssic color blau elèctric de tots els aparells que jo havia conegut en la meva etapa en una mitja, no? I aleshores, quan em deien que la informació era digital i que enllaçava amb la Torre de Collserola, jo pensava que allò era increïble, no? Tècnicament, a més, Ràdio Estel va estar associada al naixement del minidisc.
Efectivament, sí. la tècnica del minidisc que ja anava deixant enrere les bobines obertes tradicionals de les ràdios, que eren com els casets grans. Sentim un fragment de les primeres emissions de Ràdio Estel.
Una nit estelada, però negra. Naturalment, brindarem. I tot ballant, pensarem. Recordarem compassos d'una actualitat que ja comença a ser història. Serà una nit en definitiva emmarcada en les festes de Nadal.
Doncs això és una presentació que Ramon Freixedes, que ens acompanya avui, va fer en una nit de cap d'any, la nit del 94 al 95, em sembla
sí,
que era.
Sí, recordo que quan vaig acabar vaig anar a agafar el tren a Passeig de Gràcia per tornar a Tarragona i mai de la vida havia viatjat en un cotxe absolutament sol.
Sol? Ah,
sí, sí, era el primer tren de l'any i del dia i anava sol i tenia por de dormir-me perquè havia passat, evidentment, tota la nit amb ella, però afortunadament no. Vaig per tant, arribar va fer a casa meva en condicions.
Va fer aquell programa musical de cap d'any en directe, per tant.
Sí, sí, en directe.
Sí, sí. A vostè li agrada el directe a la ràdio.
Sí, a més jo sóc, diguem-ne, reaci a certes formes de directe. Entre elles, les comunicacions per telèfon, que és per aquest motiu que avui he vingut aquí agafant el tren, com de costum, perquè és que no suporto les entrevistes per telèfon. És una de les meves manies, com la del tabac.
Home, i així veiem.
Sí, recordem que quan encara es fumava en llocs interiors...
Jo em dedicava a tirar els cendrers a les papereres.
Sí, deien molt. Això ha sigut el Ramon, que
ja
ha vingut, que
jo vaig ser un hombre avanzado a su tiempo.
Totalment, perquè ja ho vas preveure i ja vas veure.
Directament.
Amb Ramon Freixedes parlem avui dels primers anys de Ràdio Estel. Ràdio Estel va tenir el Ramon Freixedes entre l'any 1993 i 1996, que és quan ja va passar a fer altres feines, primer d'expansió i després ja en altres llocs. Més coses ja per acabar, Ramon Freixedes, alguna experiència viscuda en aquells anys on de vegades no hi havia ni horaris, perquè s'havia de pensar a les 24 hores del dia en Ràdio Estel.
A veure, evidentment queden moltes anècdotes per comentar, potser en una altra ocasió sí. Tindrem oportunitat de fer-ho, però recordo avui una transmissió en directe, que és un gènere que jo no he conreat massa, que em va tocar fer des de la Basílica de la Mercè.
Ho recordo perquè hi eren molts que et vam acompanyar, sí.
Doncs si tu estaves entre aquelles persones, no sé si recordaràs la meva sorpresa, la sorpresa que jo vaig tenir quan vaig arribar i vaig veure que el micròfon no tenia peu.
Sí.
Que havia de subjectar el micròfon amb la mà. Em vaig queixar i em van preguntar que per què em queixava. I jo vaig dir que per fer la locució jo no únicament necessitava la veu, sinó les mans, perquè és tot el cos el que interpreta. Aleshores, evidentment, diguem-ne que va ser una transmissió a mig gas, perquè si amb una mà subjectava el micròfon, l'altra mà va fer la seva feina i potser la que li corresponia a la contrària, no? I també recordo que com que sabia des de dies abans que havia de fer aquesta transmissió i em feia molta por aquest repte, em vaig dedicar a escriure un guió que gairebé estava preparat per ser llegit o per ser interpretat. Guió que només vaig fer servir al principi com una arrencada, però que em permet recordar una frase que jo l'atribueixo a Joaquín Soler Serrano i és la mejor improvisación és la que no s'improvisa.
Uh-huh. Doncs recordo que tenies unes notes, em sembla que fins i tot a mà en alguns casos,
sí,
que vas fer una introducció molt completa i vam ser molts, va ser com una festa d'inici de les transmissions a Ràdio Estel de la Mercè.
La seguim fent.
Això mateix, l'altre dia, sense anar més lluny, jo mateix, sí. L'estem fent cada any i no ens oblidem del testimoni d'aquella primera experiència. Ho hem de deixar, però ens sap molt greu, Ramon Freixedes. Moltes gràcies per haver vingut. Escolta, que m'he equivocat al principi, he dit que vindries al sopar, no pots venir, però
no
recomana el sopar.
Perquè estic precisament treballant a l'hospital.
Treballant aquelles hores a l'hospital, sí. On s'ha d'atendre molta gent gran, suposo.
A veure, jo estic en un hospital, a l'hospital sociosanitari, i a part de que tenim un perfil malalts generalment demenciats, també tenim cura de malalts pal·liatius. És una feina molt, molt, molt gratificant i, paradoxalment, és una feina alegre.
Gràcies, Ramon Freixedes, pel teu testimoni també personal. Núria, vols afegir alguna cosa per acabar?
No, bueno, molt contenta que ens hagis acompanyat, Ramon.
I jo
perquè,
content d'haver estat convidat
a
aquesta casa.
Temps, no?, de cop, i bueno, ens tornem als records i molt, molt contents. I bueno, a tots aquells que ens veiem demà, doncs a 8:45 us esperem al Palau.
La cita, no us oblideu de la cita, demà a 8:45 al Palau de Congressos de Catalunya, i si algú s'ha apuntat i encara de pagar i aquestes coses, doncs, sisplau, que ho faci.
Molt ràpid.
Molt ràpid. Doncs gràcies, Ramon Freixedes.
Gràcies,
Núria. Adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada diumenge, a les 9 del matí, tot sardana. Entrevistes, actualitat, peticions dels oients, agenda, concursos, colles... Però, és clar, sobretot, música. Molta música. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, tot sardana, amb Gerard Carrión. La nostra música en estat pur.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això, Hipercor, tens les millors ofertes, com la segona unitat en pneumàtics Michelin al 50%. Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un quart i mig de nou és el moment, després de la nostra estona dedicada a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, de parlar ara d'història, art i patrimoni, com sempre els dimecres, amb Josep Maria Martí Bonet, que és canonge de la Catedral de Barcelona i delegat de Patrimoni Artístic d'aquesta arxidiòcesi. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Bisbes de Barcelona durant la conquesta dels sarraïns a Catalunya. Una conquesta que va començar l'any 713, és a dir, a principis del segle VIII.
Sí.
Comencem explicant una mica sintèticament la pel·lícula d'aquells esdeveniments i dels bisbes que hi havia aquí a casa nostra.
Com sabeu, en el 713, doncs van començar, el 11 fins al 13, van començar la invasió dels sarraïns. Sabem que eren uns 12.000 soldats que van passar al Gibraltar i que van arribar a Espanya pel sud i van començar a caminar fins a arribar a França, a Poitiers. I heus aquí, doncs, que un es pregunta, aquesta invasió quines característiques va tenir? Evidentment que va tenir unes característiques, podríem dir, de pactes, que els mateixos Espanya en aquella època estava en una guerra civil. Hi havia els que estaven a favor d'un rei que en deien Bamba i els vitizans, i el rei que hi havia era Don Rodric. Hi havia una guerra civil, i per tant molts de la guerra civil doncs van agafar els guerrers, podríem dir, que estaven en el Marroc, perquè entressin i s'imposessin al seu bàndol. I per tant, doncs, aquesta invasió va ser una invasió, podríem dir, típicament doncs, de pactes i de desig de que es pogués acabar aquesta guerra civil. Malgrat tot, aquests que envaïen doncs, Espanya doncs, eren pràcticament, vull dir, eren, bueno, no, pràcticament la realitat era d'una altra religió, una altra llengua, parlaven diferentment, etc i etc. O sigui que eren realment una invasió molt dura. Tot i això, fixeu-vos que eren, he dit, uns 12.000 soldats. Eren molts. Però, de fet, és clar, per una cosa és guanyar la guerra, podríem dir, i l'altra cosa és establir-se, podríem dir, a Espanya. Evidentment que es van establir també en pactes. O sigui, per exemple, a Catalunya, pràcticament la invasió dels sarraïns va ser nul·la, pràcticament. Encara que va durar un segle, va ser nul·la. I ens preguntem què és el que va passar amb els bisbes.
Sí.
Els bisbes, certament, d'aquí a Barcelona tenim un nom, que és l'últim bisbe dels visigots, que és un tal Lauf. Aquest, doncs, sabem que va anar amb un concili de Toledo, i però hi ha 150 anys que no sabem quin bisbe hi havia, si és que hi havia algun bisbe. Jo crec que no, perquè precisament els bisbes van marxar i van anar a Itàlia del Nord, etc., es van escapar. El primer bisbe és a cap de 150 anys, un tal Joan, però especialment hi ha un bisbe molt important, el 861, que és un tal Froduí. Froduí és un bisbe posat pels francesos, o sigui, va haver-hi una invasió, podríem dir, dels francesos, els carolingis, que en diem, aquí concretament a Catalunya, va començar per la Seu d'Urgell, després també va anar a Girona, després va anar a Vic i després va venir a Barcelona l'any 801. L'any 801, doncs, és conquerit, doncs, Catalunya, podríem dir, la part nord de Catalunya, conquerida pels francs, o sigui, per Carlemany i pel seu fill, Lluís el Pietós. Uh-huh. De fet, va ser una invasió, podríem dir, molt benigna, la dels àrabs. No va ser tant la invasió, podríem dir, dels francs, de tal manera que els que estaven aquí estaven molt enfadats amb aquells francs que portaven, i portaven també bisbes. O sigui, no eren bisbes d'aquí, eren bisbes francesos, no?, dels francs. I aquest era Froduí. I Froduí, sí, doncs, té cosa molt bona i té cosa molt dolenta. La cosa bona, concretament, és que va trobar el sepulcre de Santa Eulàlia, evidentment. Uh-huh. Sabem que un fet històric, que l'any 878, doncs, va trobar el sepulcre de Santa Eulàlia, concretament a Santa Maria del Mar. Allà el va trobar i el va portar a la catedral, tal com està actualment a la catedral, a la cripta de la catedral. Una altra cosa que no és pas bona de Froduí, aquest bisbe, és que no va voler saber res de l'església anterior, de l'església visigòtica. Per tant, tota la litúrgia i tot el que hi havia abans, doncs, es va abolir. Uh-huh. I, per tant, pràcticament va ser un trencament fortíssim de les tradicions d'aquí a casa nostra.
I els carolingis van respectar la litúrgia visigòtica?
No, no, com dic, doncs, es van carregar la litúrgia
totalment,
visigòtica.
Totalment,
De tal manera que queda un rest que es pot dir la missa en visigòtic, en mosàrab, que en diem, doncs, a Toledo, i aquí també, algunes vegades, també a Barcelona, i concretament a Terrassa.
A Terrassa s'ha fet diverses vegades,
fet,
sí.
S'ha fet bastantes vegades, però la litúrgia es va tallar totalment en temps dels carolingis, o sigui, dels francs en la seva invasió, que va ser molt forta, molt dura.
Doncs avui hem parlat dels bisbes de Barcelona durant la conquesta dels sarraïns a Catalunya, que va ser suau, com ens explicava mossèn Martí Bonet, però que va durar un segle, de fet, a partir de l'any 713. Doncs bé, seguirem parlant de bisbes la setmana vinent. Recordem com a punt a banda, si li sembla, doctor Martí Bonet, que hi ha oberta al Museu Diocesà de Barcelona aquesta exposició sobre el Còdex Calixtí, que es va presentar dilluns, amb gran ressò mediàtic.
El pròxim dia en parlarem.
En parlem, fem un parèntesi.
Que ha vingut un facsímil, no ha vingut l'autèntic.
L'autèntic?
Perquè jo tindria por de tenir-lo aquí a casa, que si el tornessin a robar.
Sí, Déu-n'hi-do. Només ens faltava que ens el robessin aquí a Catalunya. Gràcies, doctor Martí Bonet. Bon dia. Fins dimecres vinent. Adéu-siau. Són 9:45. Ara l'última hora informativa amb el Gerard Carrión i després l'espai Naturalment, doctor Pros.
Repassem les notícies més destacades. A aquesta hora, el president Mas compareixerà aquest migdia per valorar la conferència de presidents autonòmics celebrada ahir a Madrid. Artur Mas, sens dubte, va ser protagonista de la cinquena convocatòria des de la seva creació, feta per Rajoy al Senat. Per una banda, el començament de la reunió, per la cara de contrarietat i també per la tibentor expressades en una conversa amb la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría. Per l'altra, perquè tothom estava pendent del debat sobre el procés independentista. La inversió en infraestructures a Catalunya que preveuen els pressupostos de l'Estat és de 1.260 milions d'euros i representa un 12% del total. Això és 5 punts menys del que pertoca pel Producte Interior Brut. La Generalitat remarca que és inacceptable i que no resol ni els problemes històrics ni tampoc les necessitats dels ciutadans. De la plana internacional, la matinada vinent es farà a la ciutat nord-americana de Denver el primer dels 3 debats televisats entre Barack Obama i Mitt Romney per la presidència dels Estats Units. Els dos candidats han dedicat les últimes hores a preparar els 90 minuts del cara a cara, que tindrà una audiència estimada d'almenys 60 milions de persones. I el govern colombià ha suspès l'ordre de captura dels guerrillers de les FARC que participaven en les converses de pau que començaran el dia 15 d'octubre a Noruega. La mesura és el primer reconeixement oficial dels guerrillers com a interlocutors vàlids.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades dobles per l'obra Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Una gran oportunitat per veure el clàssic de Flaubert. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la participació del seminarista Carles Ballbé als Jocs Olímpics de Londres i la polèmica sobre la possible dona de Jesús de les mans del doctor Armand Puig. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. Al Club Més Amics ens proposem cada dia renovar el teu temps lliure. Per això et proposem a tu viatges, excursions, activitats, descomptes... Regala't nous amics i experiències noves. Apunta't al Club Més Amics des de només 20 euros l'any. Truca'ns al 93 409 27 70 i te n'informarem. Club Més Amics. Volem amics com tu. 93 409 27 70. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Comencem l'espai naturalment, doctor Pros, on avui volem parlar de medicina natural en general, també d'investigació i de la natura en Antoni Gaudí, entre moltes altres coses. Explico això perquè la persona que ens visita, el doctor Frederic Vinyes, és un estudiós, entre moltes altres coses, sobre la vocació i l'amor que tenia Gaudí per la natura, expressat en la Basílica de la Sagrada Família, però també en la seva, en els seus costums, per exemple, i en la seva vocació, valgui la redundància, de menjar bé. Ens acompanya el doctor Frederic Vinyes, metge especialista en medicina natural, estudiós d'aquesta medicina. Doctor Vinyes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui hem començat presentant el doctor Vinyes, però evidentment, com cada dimecres a aquesta hora, ens acompanya Miquel Pros, també metge especialista en medicina natural i habitual en aquest espai. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
De la presència aquí del doctor Vinyes, vostè, doctor Pros, pot començar introduint als oients una mica el seu vincle personal i el seu treball conjunt amb la medicina natural.
Bueno, el doctor Vinyes és un amic de tota la vida i la veritat és que hem fet, jo diria, no sé, el viatge doncs, per les Europes, ens vàrem créixer junts professionalment a Alemanya, que ha estat doncs, el lloc de formació que tantes vegades hem explicat, no?, de la medicina natural, i gràcies a ell, ell no exerceix, no té consulta oberta, ell es dedica a investigar, a traduir, i que llavors nosaltres ens n'aprofitem d'aquesta feina, cosa que jo, Frederic, doncs, t'ho agraeixo moltíssim. I a la vegada també s'ha de reconèixer, ha fet una labor extraordinària en el camp de la medicina natural. Gràcies a ell tenim aquí al país la reflexoteràpia podal, també és el responsable del drenatge linfàtic, bueno, i un munt de coses. Però avui precisament, jo crec que és interessant perquè té un llibre que d'aquests llibres que se'n parlen poc, perquè doncs, no sé per quina raó, però un llibre interessantíssim sobre Gaudí, però un Gaudí que probablement els oients desconeixen totalment. Llavors és aquí, Frederic, on avui ens agradaria, aviam si podem exprimir una migueta, no?
Sí, el llibre es titula Antoni Gaudí, home bondadós, arquitecte original, patriota català i amant de la natura, editat per Edicions Cedel, en català, aquest llibre de Frederic Vinyes.
Com és, Frederic, que et vas interessar pel Gaudí naturista?
Bé, doncs em vaig interessar perquè jo sóc vegetarià de tota la vida, i em vaig assabentar que Antoni Gaudí s'havia fet una època de la seva vida, s'havia fet vegetarià, i em va interessar conèixer els motius pels quals ell es va fer vegetarià i una mica adentrar-me en aquest camp, perquè, clar, de Gaudí se'n parla molt, evidentment, en el camp de l'arquitectura i en el camp de la religió, també, però el camp de la medicina naturista o Gaudí vegetarià no se'n parla gaire. Llavors jo vaig voler aprofundir en aquest camp, vaig estar pràcticament 3 anys agafant documentació a la càtedra de Gaudí i a d'altres biblioteques de la ciutat, i al final doncs, vaig fer el llibre aquest, Antoni Gaudí, home bondadós, arquitecte original, patriota català i amant de la natura, perquè ell ho va ser tot això.
Com a amant de la natura i com a vegetarià, què podem dir d'Antoni Gaudí?
Ui, moltes coses. Mira, primer de tot, un fet molt curiós és el seu nom. Ell es deia Antoni Gaudí i Cornet. Amb ell l'anomenaven Anton o Don Anton, i Anton ve d'Antoni, Antoni ve d'un gentilici romà que és Antonius, que vol dir el que planta cara a l'adversitat. Gaudí... ell ho diu un cop, diu, jo em dic Gaudí, amb accent a la I, paraula que ve de la llatina gaudera, que vol dir Gaudí. I després Cornet. O sigui, si juntem això, surt el que planta cara a l'adversitat, Gaudí d'un cor net. Una persona que, efectivament, va ser una persona amb unes característiques humanes extraordinàries, molt humil, molt creador. És un personatge fascinant. Això ja ho deia el professor Bassegoda, que Gaudí és una mica com un xuclador, que quan t'hi adentres a la seva vida, doncs et fascina. I a mi em va passar això. Jo considero que és un personatge més popular que conegut. Tenim que tindre en compte que ell va escriure molt poc. O sigui, el que sabem és a través de persones que van col·laborar amb ell, bàsicament arquitectes joves. Arquitectes joves, d'algun religiós també, i llavors, clar, per treure una mica l'entrellat de com vivia, perquè era naturista, com es va fer naturista, perquè era vegetarià, doncs he tingut que recórrer a moltes fonts diferents, perquè, clar, un autor... tots ho comenten, això de que era vegetarià, perquè això era conegut, sobretot dels últims anys del seu, a partir dels 50 anys aproximadament. I ell es va fer vegetarià perquè el seu pare s'havia curat un esveriu mitjançant la teràpia Naip. I, de fet, un dels llibres que tenia Gaudí a la seva biblioteca, que no era molt gran, a part de llibres religiosos i de les comèdies gregues i de Shakespeare també, era aquest llibre, que en aquells anys, a finals del segle XIX, s'havia publicat en castellà, però precisament aquí a Barcelona, que era La curación por el agua, d'aquest, era un capellà, era el Sebastian Naip, tota una figura molt emblemàtica a Alemanya. No?
I un altre llibre era Si debéis vivir, i el Gaudí sabem que se'ls havia llegit i coneixia molt bé. I ell, com ja de petit havia patit una fèbre reumàtica, sempre li havia quedat un remanent de molèsties reumàtiques, sobretot als peus, i ell s'ho tractava mitjançant tècniques naturistes molt senzilles, a base de friccions amb aigua per reactivar la circulació. Hi ha anècdotes molt interessants i molt curioses sobre...
Podem dir que Antoni Gaudí, si és beat i sant, que esperem que ho sigui aviat, serà el patró de la medicina natural, potser.
Bueno, compte, no...
Potser haurem de reclamar-ho, no?
Perdona, seria molt més lògic que ho fos que no pas un Saló Gaudí, que és un saló de moda, quan en Gaudí era l'antimoda número 1. Només tenia un traje per tot l'any. Inclús, no, es comprava un barret allà quan se li queia de vell i l'home el mullava allà perquè no semblés nou. O sigui, era l'antimoda. Bueno, hi ha un saló Gaudí,
Sí, sí, la pobresa que ell va viure en els últims anys es manifestava. Sí. Anava amb la barba sense cuidar, vestit de qualsevol manera moltes vegades.
Pensem una cosa, ell per protegir-se del fred, les vestides d'allà a la Sagrada Família, es posava papers a diari, Sí, ja em diràs tu, la moda Gaudí amb papers de diari per protegir-se del fred. I a més, una cosa, perquè Gaudí se'l relaciona molt amb l'arquitectura, però és que ell va ser un creador amb camps tan diferents com des de dissenyar fonts, dissenyar mobles. Gaudí dissenya les seves pròpies sabates degut a aquesta molèstia. Ell havia tingut un germà, que es deia Francesc, que va fer la carrera de medicina, i es va morir molt jove, i aquest germà era el que li portava, quan es comprava unes sabates, el que es posava les sabates perquè es donguessin, i així l'home doncs podia caminar millor. Però ell es va arribar a dissenyar unes pròpies sabates. Pensem una cosa molt interessant també de Gaudí. Gaudí, sabem que el seu gran mecenes va ser l'Eusebi Güell, i l'Eusebi Güell coneix a Gaudí no per obra arquitectònica, sinó per un moble. Gaudí va dissenyar un moble per l'Exposició Universal de París, que era un expositor de guants, que en aquells temps doncs, hi havia guanteries a Barcelona, i li van pressionar aquell moble tan maco, i va preguntar qui l'havia fet, i bueno, va assabentar que era un jove arquitecte barceloní, es va posar en contacte amb ell, i bueno, sabem que gran part de l'obra de Gaudí és sota el mecenatge d'Eusebi Güell.
Avui ens acompanya Frederic Vinyes, metge especialista en medicina natural, que ens està explicant moltes coses sobre el Gaudí naturista. Antoni Gaudí, segur que molt estimat i en alguns casos molt conegut per tots vosaltres. Sabeu, amics oients, que podeu intervenir trucant-nos i entrant en directe via telefònica en aquest programa, naturalment Doctor Pros, dintre del primer cafè de Ràdio Estel. Ens podeu trucar al 93-409-2772, 93-409-2772, per dir la vostra sobre aquest tema, la vocació naturista d'Antoni Gaudí o altres relacionats amb els tractaments que necessiteu a determinades problemàtiques que ara, en aquesta època de l'inici de la tardor i els canvis sobtats de temperatura, es manifesten amb refredats, els populars refredats nasals. I aquí sí, també l'aigua de mar juga el seu paper.
Sí, avui tenim el Frederic que està una mica enrumat, no?
Sí.
No sé què ha passat aquí, però com que jo crec que no fa massa cas en els meus principis... No,
una arribada de fora de Barcelona, canvi de temperatura i mira...
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, però és una excusa per no netejar-se el nas, haurem d'insistir. No, bueno, avui estem amb Gaudí i m'interessaria molt seguir amb aquest tema perquè m'explicaves que Gaudí tenia... Ell no anava a comprar les verdures en el Capravo ni anava en el dia, no? Sinó que tenia hort, no?
Ell no, tenia bueno, hort, havia un, no, havia un hort a la Sagrada Família que al final, quan ell ja, els últims anys, ell va estar visquent el Parc Güell, la casa aquella que serveix de mostra, allà vivia ell, amb la seva neboda, fins que es va morir. Després, l'any 18, es va morir l'Eusebi Güell, també es va quedar sol, l'home. I al final, l'any 25 o 26, ell va morir el 26, van a viure a la Sagrada Família. Ella tenia un petit estudi, i allà. Llavors hi havia un hort en allà que el manava el conserge o algun treballador, i ell vivia pràcticament del que produïa aquell hort. Sí. Jo vull fer una sèrie de comentaris sobre l'aspecte naturista de Gaudí. La primera cosa és que ell no portava rellotge. Sí, Gaudí no portava rellotge. Per què? Perquè es guiava pel cicle natural de la llum i l'ombra. O sigui, quan era ombra, era hora d'anar... Bueno, ombra, vull dir de nit, no?
Sí.
Anava a dormir sí. I del dia doncs s'aixecava com les gallines, no? O sigui, feia... Llavors ell no necessitava rellotge. Després, ell era un gran caminador, perquè ell notava faltar que si no caminava no se li activava bé la circulació, i ell, en un moment de converses que havia tingut, deia que caminava uns 10 quilòmetres diari. Home, penseu que si vivia al Parc Güell i tenia que baixar caminant fins a la seva família, déu-n'hi-do, eh? I sí, després sí. Torna cap amunt. Inclús li havien dit, home, per què no va en bicicleta? Així s'estalviarà. Diu, no, és que si vaig en bicicleta no puc pensar. Perquè ell, mentre anava caminant, anava cavilant idees. Perquè ell és que hi feia de tot, hasta lampres, dissenyava. Un cas, o sigui, era una espècie de... Ell havia dit, diu, hi ha dos menes de persones. Diu, els homes de paraula i els homes d'acció. Diu, jo sóc home d'acció. Ell... per això, pràcticament no feia discursos, només se li coneixen dos articles publicats, un molt maco, per cert, sobre la Casa Pairal, i algunes cartes que havia escrit en Joan Maragall, però és que no hi ha res més. No hi ha res més. O sigui, per això el que sabem de Gaudí és sempre a través de terceres persones, no? De diversos índoles. Llavors he anat aquí recopilant els diversos autors que parlen d'ell, doncs, què havien vist que menjava aquest bon home, eh? I un vegetarià franciscà, podem dir, eh? O sigui, allò, un grapadet d'ametlles, nous, verdura fresca, o sigui, crua, eh? I bàsicament la seva dieta vegetariana era crudívora, només prenia productes naturals. Es calcula que ell va iniciar-se en la vida vegetariana ja estricta cap als 50 anys. Amb l'edat es va anar radicalitzant i també feia una alimentació molt, molt frugal, molt, vull dir, amb poques calories, no? Que precisament avui dia, a través de la ciència, sabem que les dietes hipocalòriques allarguen la vellesa.
Sobretot sense carn.
Sí, 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 evidentment.
I de fet apuntava cap a la possibilitat de viure molts anys. La llàstima va ser que el va atropellar un tramvia quan tenia 74 anys.
Exacte. El va atropellar un tramvia, jo he investigat per què el va atropellar el tramvia, i després jo això ho sospitava i després em vaig alegrar molt de veure un autor que deia el mateix que jo pensava. I és que ell... Això, el va atropellar el tramvia a prop de la plaça de Tetuán, sí. Entre el carrer Bailén i Girona, o sigui, a la Gran Via. Llavors, en aquell temps, arribaven els tramvies, per la dreta, donaven la volta a la plaça de Tetuán i tornaven a anar per la Gran Via. Llavors, ell anava sempre cavilant, entre les vies del tramvia hi havia un espai, i ell va passar el primer, perquè veu que no en passa cap, va a passar el segon, veu que ve amb tramvia, llavors es tira enrere, i llavors, com la plaça de Tetuán fa curva, no l'havia vist i és aquest el que l'atropella. I en part aquesta... S'ha dit també que si no hagués vestit com un pobre... Perquè ell se sentia orgullós de ser pobre. Mai es va donar de menys. Ell deia que el ridícul ho feien la gent que vol estirar més el braç que la màniga, però la pobresa no és res indigna. Una altra cosa és semblar miserable o brut. Això ell no ho hauria suportat. Però, o sigui, era una pobresa digna, diríem. No?
Sí, ell havia dit que volia morir com un pobre i se li va complir aquest desig, encara que va ser malauradament amb un accident.
El que passa és que, clar, quan l'envien a l'hospital es pensaven que era un pobre.
L'hospital de Beneficència, l'Hospital de Pobres.
Sí, del Santa Creu. I ell, doncs, o sigui, es diu que si potser els metges haguessin vist que era Gaudí, perquè, clar, l'home va perdre la consciència, doncs, potser haguessin fet més... Això són locuracions que es fan, no? Però, clar, van veure un pobre... Pensa una cosa, quan l'atropella el tramvia, els taxistes no el volien recollir. Fins que un guàrdia civil va fer allà al mig i va fer parar amunt. Llavors, els que no s'havien parat van prendre les matrícules i el dia següent els diaris van parlar i aquella gent se'ls va caure el pèl.
Avui amb el doctor Frederic Vinyes coneixem molts aspectes de la vida de Gaudí, del Gaudí naturista, però no ens hem d'oblidar que aquest espai el fem amb la col·laboració de Quinton, l'aigua de mar, la mineralitzadora, una garantia per a la nostra higiene nasal, pel nostre equilibri. Doctor Pros, avui recomanem, ja que tenim un refredat entre nosaltres, segur que molts dels que ens escolten també estan patint aquell refredat o aquell principi de refredat, també l'aigua de mar Quinton va bé en aquests casos, per via nasal, per via oral.
Sí, bueno, ara estàvem parlant aquí amb el doctor Vinyes, diu, ara quan arribi a casa em beuré aigua de mar, diu, ja he arribat de Menorca amb la intenció de fer-ho, no? Però l'aigua de mar no tan sols per via oral, sinó també a través del nas, la higiene nasal, no? Que sempre diem doncs, que Bueno, en aquests moments la consulta, escolta, està saturada de gent que tenen l'encostipat. I per què tenen l'encostipat? Perquè s'han despistat. Llavors, si la gent fessin el que nosaltres, aquests consells que donem aquí cada dimecres, no?
Sí.
De rentar-se el nas amb aigua de mar, probablement no passaria. Perquè sempre esperem i pensem que l'element provocador ve de fora, no? És a dir, que el virus, el bacteri, el germen, doncs el tenim al carrer. Doncs no, senyors, el germen el cultivem nosaltres, el cultivem aquí dintre de les cavitats nasals, que és aquest pou de porqueria, que no en tenim consciència i, per tant, doncs, el que no podem fer és pues això, no? Excusar-nos. Jo ara li deia al meu amic Frederic, dic, escolta, jo abans m'encostipava un cop l'any, ara m'encostipo un cop cada 15 anys. I és així, i si alguna vegada agafo un encostipat no va més enllà de les 24 hores. I per què? Perquè doncs tinc cura de rentar-me el nas exactament com faig amb les dents, no? I per tant jo crec que ara mateix aquesta campanya que ja doncs ens està amenaçant de les vacunes, que si la grip, que si tot això, doncs si la gent tinguessin cura d'aquesta higiene no passaria. I per tant, doncs jo no sé si en Gaudí es netejava el nas amb aigua de mar, però no crec que...
Segurament no tenia tanta informació com ara.
Però probablement...
Si ho feia, no ho sabia.
Si hagués viscut més anys, probablement també ho hagués acabat fent, no?
Segur que seria un gran defensor d'aquestes
sí,
tècniques.
I el que avui m'ha sorprès, i potser amb això, Frederic, sí que hauríem de no ho sé, ara m'has obert un altre... un altre neguit, no? Que potser sí que hauria de ser liderar el moviment naturista o vegetarià, què et sembla?
No et capigui el menor dubte. O sigui, raons n'hi ha. Raons n'hi ha.
Doncs potser, escolta, ens haurem de treballar, això, no?
I demanar el seu potser patronatge.
Sí, perquè aquest famós hospital que no tenim, és a dir, nosaltres els que estem, els metges que estem dins del medicina natural, sempre ens hem queixat de que, inclús per la formació de terapeutes, no? Perquè, esclar, hi ha molta gent que fa, però amb profunditat, és a dir, amb qualitat, no? No tenim un espai, per tant, un hospital on nosaltres poguéssim internar. Això s'ha fet a Alemanya, hi ha una experiència molt interessant, on en una clínica de Múnich, de Berlín va ser, no?
Berlín, a Múnich també, sí. I en temps passats a Dresden.
I a Dresden va ser, on va tindre lloc, dos metges, un internista i un naturista, no? Que entrava, per exemple...
Bueno, eren dos equips mèdics, sí. ells eren els capdavanters dels equips.
Però que vull dir que hi entrava un tuberculós, o hi entrava un hepatitis, o un reumatisme, i el tractaven paral·lelament a un departament i a un altre. És a dir, el departament de medicina natural el tractaven amb mètodes naturals i el departament de medicina interna de reumatologia o de pneumologia el tractaven amb els mètodes habituals
convencionals de la medicina acadèmica.
I llavors doncs, hi ha uns treballs fantàstics, molt ben editats, que passa que, clar, són aquestes coses que bueno, ho sabem els que ho sabem, però la major part dels nostres col·legues això ho ignoren. No?
Doncs avui que reivindiquem també el Gaudí creador, podem posar, vaja, sobre l'aire aquesta idea, no? Un hospital que ja tindria nom,
Exacte,
Antoni
sí.
Gaudí, es sí. podria dir.
I Cornet.
Antoni Gaudí i Cornet, Cornet.
Hospital naturista.
Naturista, exacte. Hospital de Medicina Natural o naturista. Amb Frederic Vinyes, metge estudiós de la Medicina Natural, hem parlat d'Antoni Gaudí i de la seva dimensió naturista. Recomanem aquest llibre, Antoni Gaudí, home bondadós, arquitecte original, patriota català i amant de la natura, llibre de Frederic Vinyes, editat per Edicions Cedel. Ha sortit quant temps fa aquest llibre?
No, aquest llibre va sortir el 2005.
Per tant, ja fa 7 anys,
sí,
però
bueno, la vida del Gaudí és la mateixa.
I tant.
Es pot trobar llibres? Es pot trobar
encara? Sí, es demana, sí, clar.
Precisament el procés de beatificació d'Antoni Gaudí des de l'any 2002 es troba en mans de Roma. Veurem com evoluciona això. Això té un funcionament, evidentment, totalment independent, però esperem que aquestes virtuts de Gaudí també incloguin, no, el reconeixement de la seva, el seu amor per la natura, que també és molt franciscà, això, d'altra banda, no? Aquest esperit auster
i pobre. I avui tan necessari, no? Mm-hmm. Avui tan necessari. Estàvem parlant precisament doncs, els transgènics que provoquen càncer i mengem transgènics i donem transgènics i tothom se'ls menja amb aquella alegria i, en canvi, doncs, resulta que hi ha investigadors que estan demostrant que el transgènic doncs, pot provocar càncer. Bé, i de fet el provoca, no?
Sí.
I per tant, doncs, jo crec que sí, que tindre una referència i intentar doncs, millorar la situació de la salut és indispensable passar pel camp. És a dir, que si el que mengem no té una qualitat, doncs evidentment poques garanties podem tenir de gaudir doncs, una boca d'una bona salut.
Doctor, però parlant de llibres, hem de dir que tenim des de fa ja unes quantes setmanes Com cura la medicina natural, un nou treball de Miquel Pros, i ara ha sortit la 14a edició, ni més ni menys, de Com cura l'avena, aquest famós llibre sobre la civada, que en els últims mesos, l'últim any i mig, ha tingut molt de ressò.
Sí, no ho sé, jo sempre dic que aquest és un llibre que camina sol, sembla que tingui potes, no? Perquè, sí, és el que la gent, esclar, se'l passen d'una a l'altra, és un llibre sense masses pretensions, però com que la civada, doncs, esclar, la gent va descobrint la civada com a element terapèutic. Jo sempre dic que la civada, més que un aliment, jo el contemplo i el considero com un medicament, s'hauria de vendre a les farmàcies, però bueno, lo important és que la gent se'n faci ressò i doncs ho vagi incorporant. El doctor Pinyas, ell és un gran consumidor també de la civada, hi ha una anècdota del teu pare, no?, que havia també, sí, era un gran...
La civada, eh? Sí.
Ara, inclús s'han fet estudis sobre les virtuts medicinals del segur de la civada, la pell de la civada. Hi ha substàncies...
Sí, que és tota ella aprofitable, no?
I tant. Doncs gràcies, doctor Frederic Vinyes, per haver-nos acompanyat avui a l'espai. Naturalment, doctor Pros, bon dia.
Bon dia.
I gràcies, doctor Miquel Pros. Fins dimecres vinent.
Fins demà, no?
Bé, és veritat. Fins dimecres vinent aquí, però demà al sopar. Sí, digui'ns que vostè també hi serà.
No, i tant, t'ho diràs. Jo, a més, us hi espero, perquè hi ha molta gent que ens escolta, que m'ho ha preguntat, qui serà vostè? Jo dic, i tant, escolta...
Vigili, no hagi de posar una consulta improvisada allà, eh?
Bueno, espero que no passi, però sí.
Sempre obert a les preguntes.
Espero veure'ls...
I tant que sí. L'important és veure'ns i gaudir junts, ja arribarà el moment de les possibles consultes. Gràcies, doctor Pros. Recordem que el doctor Pros té la consulta al carrer Muntaner 587 i el telèfon és el 93 212 1504. També hi ha visites al cap de setmana a la consulta de Solius, a les comarques de Girona.
Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bevibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui una paraula predomina sobre les altres. Gràcies a tots els que us heu implicat en el sopar. També gràcies des d'aquest programa a tots els qui des de dintre de Ràdio Estel i els col·laboradors estan treballant molt perquè aquest sopar sigui una realitat demà a 8:45 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya. Gràcies als qui heu fet una aportació sense venir, la coneguda Fila Zero. Moltes gràcies a tots. Demà ens trobarem allà, els de l'equip de Ràdio Estel i del primer cafè, hi serem. Us hem acompanyat des de les 8, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión, el Xavi Aguilar i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.